Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Que hem canviat la sintonia, Jordi Sardà. Mira, 6 minuts que passen de les 5, estem en directe, eh? Però...
Ui, això sembla, que bonica.
No? Bueno, mira, és més t'agrada, perquè és que jo crec que el que ens explicaràs avui necessita una solemnitat com aquesta, no?
Home, no sé si això o els segadors.
O els segadors, també, pot ser. Bueno, avui en Jordi Sardà, el nostre historiador de capçalera, ja sabeu que els dijous ens parla d'història, hem demanat a en Jaume Borja, que també es quedi una estoneta, i ens ha dit que a quina hora has de marxar, tu. A quina hora te'n vas?
En 5 minuts.
En 5 minuts, eh?
Sí, però sempre és un honor estar al costat d'una persona com Jordi, que a sobre és superhumil, però que m'encanten les seccions perquè penso que al final la funció, una de les funcions bàsiques dels mitjans de comunicació és divulgar, i Jordi divulga molt bé. O sigui que...
És un honor compartit, eh?
Gràcies, de veritat.
Espera, ja no sé ni com dir-ho. L'acceptem, que es quedi.
Home, per favor, sí? Per favor.
Tu ets conscient, del que pot passar? O...
Jordi? No, jo no diré res.
Jo ho estic esperant que passi.
Bueno.
No.
Mira, Jaume Borja, com que tu ets oient habitual del programa, ja sabràs que amb en Jordi Sardà el que fem sempre és parlar d'un tema que ens proposa, però abans de parlar avui del patró de Catalunya, cada setmana li demanem quines són les notícies que passaran a la història, que creu ell que passaran a la història una setmana com avui.
M'encanta.
Mira, a veure,
aquesta és molt senzilla, eh?
Quina
penso
és?
Jo, home, l'atac de l'Iran a Israel, jo crec que això passarà a la història. Mm. No sé si serà el final d'un conflicte o l'inici d'una guerra. Mm. Però això està claríssim.
I mirant enrere, quina és la notícia que va passar una setmana com aquesta, però fa anys, i que ha quedat ja creus per la història?
Bueno, en tenim dos, que van passar un 16 d'abril, més que no pas el dia d'avui. Un 16 d'abril, l'any 1457 abans de Crist, va haver-hi la batalla de Megiddo entre el faraó Tutmosis III i una coalició de cananeus, el que avui en dia són els jueus. És la primera batalla de la qual tenim registres històrics comprovables. I, a més, aquesta batalla té una cosa interessant perquè Megiddo és Armagedon. És el que després s'explica a l'Apocalipsi. Serà l'última batalla. Aquesta és la primera i l'Armagedon serà l'última, a l'Apocalipsi de Sant Joan. I una altra notícia que també va relacionada amb l'Orient proper és que el dia 16 d'abril de l'any 73 abans de Crist va caure la fortalesa, el castell de Masada, que actualment és un lloc on els turistes van a pelegrinar a Israel. Va ser l'última fortalesa que va caure després de la gran revolta jueva de l'any 73 abans de Crist i que va donar lloc a que els romans, Tito Vespasiano, expulsés els jueus per sempre fins a l'any 1948, que és quan es torna a formar l'estat d'Israel. Han estat 2.000 anys donant voltes pel món i va ser aquest dia que els van decidir
expulsar. Un dia com avui.
O el dia 16 d'abril de l'any 73.
Val.
Després de Crist.
Doncs mira, això que hem recordat amb el Jordi Sardà, que perdona, no em sé estar, que fas amb un caramel de pal. Jordi, avui la secció...
És que avui he anat de reunió en reunió i anava cridant... Ah! I
quin domini
quedant sense
de la llengua, caramel de pal. Per no dir lo que comença per xu i acaba també per xup, no? Caramel de pal! És que com no he de donar gràcies de vindre en esta ràdio, que aprenc coses cada dia? De veritat?
Bueno, mira.
I para de fer les tisoretes, que ja sé què volen dir ara. Jolín. Escolta'm una cosa, jo no estic al nivell d'esta secció, eh?
Perquè no estàs al nivell.
Perquè Jordi explica unes coses.
Però mira, però Jaume, deixa'm dir-te una cosa. Això és el Fabricació Pròpia és magazín. Llavors aquí passem de parlar de premsa del cor a fer història, no?
Brutal.
Com aprofita amb el...
Carmel de pal.
El Jordi, el Carmel de pal. Què volies dir? Que has anat avui has tingut molta marxa, no?
He anat de reunió en reunió, de
d'assemblea. I ara necessitava sucre.
I no és que sucre, m'estava quedant sense veu, dic, necessito algo.
I t'han donat, això que t'ho ha donat
l'Ester. Me l'he trobat jo a la bossa, que és dels meus fills,
del
meu fill petit, que no pot prendre sucre, pobret, perquè té TDAH, i jo li amago, i avui n'he vist un, i dic, que per cert, pobret, a vegades ens el trobem sota el llit, allà, agafant les llaminadures i menjant-se-les d'amagat, perquè sap que no pot.
Pobret. Quants anys té el teu fill?
7 anys.
7 anys, eh? Va, ens hi posem ara amb Sant Jordi o no?
Vinga, som-hi.
Vinga.
Mentre caminava en la boira d'hivern, de bon matí als camps d'Ordi, vaig sentir d'una dona el lament esplenir pel seu Jordi.
A veure, Sant Jordi, primera pregunta. Jaume, tu t'ho has plantejat si era català o no? Perquè nosaltres aquí parlant de Sant Jordi, era català o no? Jordi,
no.
Cerdà.
No.
Que fort, boníssima, eh?
Ah, a veure.
No era català.
Era d'Andorra o no existia?
Bueno, en aquella època hi havia els andosins, que és la tribu íbera que ha donat nom a Andorra. Però no Andorra
però com a tampoc, tal. No era d'Andorra, no. Que fort.
De força més lluny.
Però llavors, clar, no digues.
Comunitat, o sigui, Unió Europea o no?
Tampoc.
Tampoc?
No, ell va néixer a Capadòcia, a l'actual Turquia. En aquella època era part de l'imperi grec. Bueno, perdó, de l'imperi romà. Mm. Era una zona hel·lenística grega, però va néixer al mig de la Capadòcia.
Però llavors, o sigui, quina és la connexió? Explica'ns una mica, no?, què va passar, a veure.
Bueno, clar, aquí, doncs que és un sant molt venerat, és un sant amb una tradició molt concreta, i després, per les raons que siguin aquí a Catalunya, i a tota Europa, la veritat, es va agafar. Bueno, va, comencem a concretar el tema de Sant Jordi, perquè si no jo ara també divago. Va néixer a Cesarea de Capadòcia, a l'any 275 abans de Crist, i va morir a la ciutat de Lot, que és a l'actual Israel. A l'any 23 d'abril, un dia com avui, 23 d'abril, de l'any 303, que és on actualment es troba la seva tomba. Era un militar romà d'origen grec, convertit al cristianisme i mort com a màrtir perquè no volia abjurar de la seva fe. És venerat en la majoria de confessions cristianes i també a l'islam, de manera que ha esdevingut un dels sants més populars, especialment es va donar durant l'edat mitjana, sobretot pel tema de la cavalleria, de l'element cavalleresc.
Uh-huh. Escolta'm una cosa, però què en sabem realment, no?, de la vida de Sant Jordi. Jordi, és que em fa gràcia això ara. Saps? Sense confusions entre d'altres persones i sobretot més enllà de què va matar el drac. Què en sabem?
Bueno, per començar sabem que ell es deia Georgos, que vol dir pagès en grec. O sigui, segurament si hagués sentit la paraula Jordi no s'hagués sentit identificat. No tenim dades del sant que siguin històriques, només referències en diversos llibres de l'edat mitjana, com per exemple el Palimpsest Acta Sanctorum del segle V o el Georgsling del segle IX. La tradició catòlica el fa fill de Geronci, un oficial romà de Capadòcia destinat a Diòspolis, a l'actual Lot, el que dèiem, que és on va morir. Allà es casa amb una jove local, anomenada Policrònia, i van tenir un fill, o sigui, la mare era jueva, que era Georgos, l'actual Jordi. O sigui, pare militar, persa, sembla ser, mare jueva. En arribar a la majoria d'edat, Jordi es va allistar a l'exèrcit romà seguint els passos del seu pare. I quan tenia 30 anys el van destinar a Nicomèdia com a tribú, és a dir, un dels alts comandaments de l'imperi romà, del qual va ser part de la guàrdia personal de l'emperador Dioclecià. A l'any 303 l'emperador va ordenar una persecució contra els cristians, però en aquest cas el tribú Jordi es va negar a actuar, de manera que quan el van interrogar es va declarar com a cristià. Dioclecià va ordenar torturar-lo com a traïdor, el van encadenar una roda d'espases i posteriorment el van decapitar. La tradició comenta que l'esposa de l'emperador Alexandre i Atanasi, que era un sacerdot pagà, es van convertir al cristianisme en veure l'exemple de Jordi, però també poc després van ser martiritzats. El cos del màrtir Jordi, actual Sant Jordi, va ser traslladat a Diòspolis i damunt de la seva tomba, anys després, Justinià hi va fer edificar una església en honor seu, seguint els consells d'Eusebi de Cesarea. A l'any 494 és quan va ser elevat als altars i ja se'l pot anomenar Sant Jordi, és a dir, pràcticament 200 anys després.
Escolta, jo no vull entrar gaire, però en què va consistir aquest, el martiri, que explicaves abans?
Bueno, és un martiri una mica així.
És dur, eh?
És bizarro.
Sí.
Diuen que el seu martiri va durar 7 anys. Jo entenc que això és un número, si la paraula no és inventat, simbòlic. Yeah. El número 7 és el número diví.
És veritat. El número favorit de molta gent, és veritat. Sí, sí. Preguntes número favorit, vull dir que és com molt banal això, però diuen 7.
No, és que és veritat.
Sí, perquè té una numerologia com molt potent, no? Bueno, prou. No sé per què estic parlant d'això.
No.
M'estic posant en uns terrenys, però és veritat.
Tens tota la raó.
Però clar, això pot ser, és el significat que diu, no? Jordi, pot ser que es digui això, no?
Jo estic convençut que és per això, perquè és un número simbòlic que el relaciona amb la divinitat.
Ah, veus.
De fet, a la càbala, el 7 és Déu. Mm.
Perdona, i el Cristiano Ronaldo quin número porta? No porta el 7?
Sí,
el 7, que sí que porta el 7, veus?
Però el número més preuat de tema futbolistes i tal és l'11 o m'ho estic
comentant? El 10.
10.
El 10 i el
7. Messi era 10, no?
Sí, mira, Messi era 10.
Veus, Jordi, és que, mira, ara aprofito
sí.
perquè ja que és que sóc un punt de... hi ha un concepte que diuen...
Ara no sé per on sortirà.
No, hi ha un concepte que em deia un amic meu que em va penjar a la redacció en què estava en aquell moment, a la faena, me va penjar una foto que era un forat negre de l'espai, de l'univers, i em va dir, és que tu ets un pol de desconcentració. I com no vull desconcentrar això tan xulo que ho esteu explicant...
Marxes.
Marxo. No, perquè
te'n vas, te'n vas. Has de dir te'n vas, que si no el Virgili et farà... Saps que no es pot dir marxo?
Virgili.
Digues. Va, digue-li, pregunta-li.
Virgili, me'n vaig perquè tinc ganes de saborejar un caramel de pal. Ara segur que no s'enfada, no? Jordi, ha sigut un plaer. Cuida't molt.
Igualment.
Feliç Sant Jordi. Mercè Regà, t'estimo.
Carai, noi.
M'agradaria poder ser algun dia el teu Sant Jordi.
Va, passa. Tire, com diria el Virgili. Gràcies, eh? Va,
adéu.
Fins dijous que ve.
Adéu.
Ui, mira, ja ha parlat fluixet i tot, eh? Això, Jordi, això has d'esdevenir més, eh? Mira, un dia et podríem convidar a la seva secció. A veure si, què et sembla?
Jo encantat.
Fem aquí un matxembrat entre el cor i la història. Que és important el cor, no?, també. Moltes vegades ha marcat la història, no?
Totalment, està tot barrejat.
Mira, un dia en parlarem d'això, què et sembla? Aquelles històries, mai millor dit, que han marcat, o sigui, o que s'han esdevingut pel cor.
Ui, en podríem parlar de moltes, d'infidelitats... reials...
De traïcions, no?
De traïcions, de mans, de coses que han passat, sí.
Bé, tornem al martiri una mica, ara canviem de registre, no? A tot el que va haver de passar a Sant Jordi, tu en recordaves que es diuen, no?, els autors, que el martiri va durar 7 anys, però que és una mica d'una manera simbòlica, no?
Absolutament. I, a més, també continuarem amb el simbolisme. Durant aquests anys, Jordi hauria mort i ressuscitat 3 vegades, cremat, tallat en 2 per una roda d'espases i enverinat. Els autors afegeixen que les resurreccions també van seguir-hi turments, cops de mall, graelles roents, sandàlies amb claus, plom fos, que normalment se'ls hi donava a veure, pedres sobre el cap, columnes, de tot. I entre martiris i turments, Sant Jordi encara tenia forces per fer miracles a tort i a dret. Finalment va morir decapitat, tot i que abans va tenir temps de veure com un dels seus botxins eren devorats per un foc celestial. No sabem si va caure... Li va caure una pedra al cap o va caure ell en un...
Què va passar, però...
En un volcà, sí. No ho sabem.
I, però escolta'm una cosa, perquè el culte i la devoció a Sant Jordi pren volada per què, no? Per què, no?, aquesta volada?
Bueno, pren volada perquè el Sant Jordi és el resultat d'una síntesi de tradicions paganes, la qual cosa no va impedir que s'assimilés al cristianisme, com que era la religió emergent. El cristianisme necessitava personatges heroics que facilitessin el procés evangelitzador. I, efectivament, el culte i la devoció a Sant Jordi pren volada entre les comunitats cristianes primitives de l'Orient de l'Imperi Romà, que li edifiquen esglésies i temples. En començar el segle V ja existien desenes d'esglésies dedicades al Sant Egipte, Etiopia, Síria, el Líban, Iraq i Judea, amb l'epicentre a la ciutat de Lídia, Diàspolis, que és l'actual Lot d'Israel. En aquesta església de Sant Jordi, construïda l'any 350, la cripta de la qual hi ha la tomba del màrtir, que encara avui en dia es pot venerar.
Clar, perdona, Jordi, perquè moltes vegades, quan hem viatjat, no, ens trobem una cripta, no, de Sant Jordi. Ara, aquí Sant Jordi, no, què hi fa? I és justament per això, no?
Bueno, sí. Exacte, quan viatgem ens trobem amb coses com aquestes que no sabem exactament si és el Jordi o no és el Jordi o qui és. Si em permets, que també fem una petita exploració pels països al qual va anar aterrant Sant Jordi, dir que durant la primera croada, pràcticament a l'any 1100, els croats van quedar sorpresos quan van prendre la ciutat de Diàspoli de les mans turques, ja que aquells infidels, el que ells consideraven infidels, havien conservat el culte al sant. Aquí els musulmans anomenaven Khidir, o el cavaller verd, el protector de les milícies romanes de Bizanci. El màrtir triat com a patró era també un home sant musulmà. El cavaller verd és esmentat en diversos passatges de l'Alcorà, i en aquella època comptava amb santuaris al llarg del món islàmic, gaudint d'una enorme devoció de popular, tanta que havia estat la inspiració de diferents contes, com aquell que explicava que lluitar contra el drac per protegir una bella princesa. Els croats van retornar a les seves terres amb aquesta història, que al cap i a la fi és un relat cavalleresc, que estem parlant de l'edat mitjana, i per tant la figura del sant es va estendre ràpidament per tot Occident. En tornar a Anglaterra, des de Palestina, el rei Ricard Cor de Lleó parlava del sant amb entusiasme. Explicava que se li havia aparegut prop de Jerusalem i que per aquest motiu ordenà la reparació del seu sepulcre a Lídia, després de que va ser destruït per Saladí. O sigui que es veu que ser el cavaller verd i estar anomenat al Corà, tampoc no el va salvar de Saladí. Els croats en van popularitzar la devoció, van expandir el culte. del sant per tot l'Occident cristià i el van implantar a Europa. L'any 1246 es va divulgar la llegenda àurea, que és que és aquí ja on trobem els famosos episodis de Sant Jordi, del drac i la princesa. I a partir del segle XIV ja van sortir nombroses llegendes guerreres en les quals apareix miraculosament Sant Jordi fent costat als guerrers cristians en moments decisius de les batalles.
Però deixa'm preguntar-te una cosa, perquè en l'imaginari popular el drac simbolitza el mal i la mort, no, Jordi? La princesa és el país amenaçat, posem. I Sant Jordi és el cavaller que salva Catalunya de sucumbir al foc destructiu de la bèstia. Per què l'hem fet patró?
Bueno, l'hem fet patró perquè Sant Jordi és patró no només de Catalunya, sinó de diversos territoris i nacions. A part de Catalunya tenim Aragó, Portugal, Anglaterra, Djibouti, també del Regne de València. I, esclar, l'hem fet patró perquè...
T'ho estàs pensant, eh?
Sí, ho estic pensant. Jo crec que, que té molt a veure amb el fet de que, per exemple, Jaume I deia que l'havia vist, acompanyant-lo a la batalla de València. També ens trobem que en moments decisius de les armes catalanes Sant Jordi va aparèixer i, per tant, jo crec que simbolitza l'ardor guerrer de la reconquesta catalana.
Val.
També té a veure el fet de que les relíquies del sant, relíquies que també m'agradaria saber fins a quin punt són reals, es troben a Alcoi. I, clar, evidentment, a el que seria els Països Catalans hi ha hagut sempre una gran devoció a aquest sant.
Però ara ho lliguem amb Catalunya, perquè, clar, tot això, vull dir, m'ha explicat avui la història de Sant Jordi i ara et preguntaria en el cas de Catalunya, no?, com ve, no?, aquest arrelament, la llegenda de Sant Jordi.
Sí, el que comentàvem, que clar, Sant Jordi va intervenir al costat de diversos comtes de Barcelona, Borrell II, Jaume I, també era invocat pels almogàvers enmig de la batalla. Segons el costumari català de Joan Amades, el fet de que Sant Jordi fos el patró dels cavallers de la Corona d'Aragó es deu a l'ajut que va donar el sant al rei Pere I l'any 1096. Segons s'explica, l'esmentat rei va guanyar la batalla d'Alcoraz, que va implicar la reconquesta d'Osca contra els sarraïns després que aquest invoqués el sant. Per agrair la gesta, el rei va anomenar-lo no només patró de la cavalleria, sinó també de la tota la noblesa de la Corona d'Aragó. A Catalunya la festa es va generalitzar mitjan del segle XV i el seu patronatge de Catalunya ja s'esmenta al començament dels segles XV i XVI.
I ara ja per acabar, o sigui, ara que s'acosta la Diada de Sant Jordi, que què? Queden... Tu t'agrada la Diada de Sant Jordi?
Hi ha gent... M'encanta.
És potser un dels dies més especials per tu de l'any o no?
Després de Nadal, jo diria que sí.
Primer en les èpoques de Nadal, i després Sant Jordi.
Sí, primer Nadal i després Sant Jordi, sí. Però sempre l'he viscut amb una gran emoció. M'encanta Barcelona. S'omple de roses, de llibres, d'amor, d'aquella olor de primavera que ja flota per l'aire, aquell sol que ja escalfa. A mi m'agrada molt.
Va, ens pots explicar l'origen, ara sí? Com ho connectem? Perquè la Paula, com que és de l'ESO, no sap ara mateix la història de Sant Jordi, saps?
La Diada de Sant Jordi a Catalunya és una festa que ja se celebra el 23 d'abril amb el Dia del Llibre i la Fira de la Rosa, símbols de la cultura i l'amor. I és també una jornada que reivindica la cultura catalana a través del blat, l'esforç de tot un poble, és a dir, el blat que es posa dins del que seria la rosa. És el dia dels enamorats, jo el visc com a tal, és el dia dels enamorats de Catalunya. I per això, des del segle XV, és costum regalar una rosa vermella, com la sang del drac, a l'estimada. Si ja anem una miqueta més cap aquí, a la dècada dels anys 30, l'any 1930, s'hi afegeix el costum de regalar un llibre al noi estimat amb motiu...
Ah, perdona, això és, o sigui, va començar el 1930?
Sí, va coincidir amb la restitució de la Generalitat Republicana, que sí. Va patrocinar, perquè no només fos la Diada de la Noia, sinó també,
que també del noi. Val.
La Diada dels Enamorats. Al segle XV es feia una festa a Barcelona de fires, una fira de roses amb motiu de Sant Jordi, i acudien nuvis, promesos i matrimonis joves, i clar, això el que fa pensar és que el costum de regalar una rosa té l'origen en aquesta festa que se celebrava al Palau de la Generalitat de Catalunya. He de dir que les roses més boniques, almenys per mi, són les que es troben al pati dels Trongers el dia de Sant Jordi, que s'hi pot entrar.
Què dius? Jo pensava que no hi he anat mai. I
meravellós.
Per què? Com són?
Bueno, són roses com un puny, grosses com un puny, roses vermelles com la sang, de color porpra, grandíssimes, i clar, t'ho trobes enmig d'aquell palau d'inspiració gòtica i renaixentista, i clar... I és que em fong quan ho veig.
Això per un historiador, no? Bueno, un historiador i un romàntic, també, no, Jordi?
Sí, sóc les dues coses. Sóc més romàntic que historiador.
Que historiador.
Segur que la meva dona diria que no, però bueno, és així.
Truquem a la dona del Jordi Cerdà, a veure què opina. No, però mira, clar, i al parc del dia de Sant Jordi recordem que hi ha moltes institucions, no?, que estan obertes al públic i, per tant, que es poden visitar, no? I...
Sí. Jo, per mi, és com un 11 de setembre en positiu.
Ja.
I des d'aquí prego el que m'escoltin que no vull faltar cap sensibilitat.
Sí.
Però és com una reivindicació de la llengua catalana des d'un punt de vista, des de la part més positiva que tenim els catalans, que és l'amor, la lectura, la devoció. Jo sóc, ja dic, sóc un gran enamorat.
No sé si vols afegir alguna coseta més d'algun punt històric d'aquesta festa de Sant Jordi, que siguem conscients, no, el proper dimarts, de tota la història, de tota la càrrega històrica, no, que comporta el 23 d'abril.
Bueno, l'última cosa a esmentar és que el fet d'aquesta tradició de nuvis, de promesos i de matrimonis joves de regalar-se la rosa va ser rescatada per la Mancomunitat de Catalunya a l'any 1914, el primer autogovern modern, i després continuat per la Generalitat Republicana.
Doncs Jordi Cerdà, moltíssimes gràcies. Una cosa més apresa avui, abans d'anar a dormir, cosa que nosaltres agraïm, que estiguis amb nosaltres els dijous aquí al Fabricació Pròpia. Jordi Cerdà.
Pues és un agraïment doble, perquè jo estic agraït de ser-hi, per tant,
ja
tots
tenim.
Contents.
Bona dia de Sant Jordi, eh?
Igualment, Mercè.
Que vagi
gràcies.
Molt bé, que et regalin moltes roses també, a tu i molts llibres.
Moltes gràcies.
Què et sembla? Vinga, va. Que arribem ja al punt de 2:15 de 6 de la tarda, encarem la recta final del programa. Paula, marxem a Publi, no? Tirem a Publi i a la tornada, alerta, perquè abans de que entrin en Santi Jiménez i Antoni García Ramon, també la Jarque, per acabar el programa, us volem presentar una proposta cultural. Preneu nota, agafeu l'agenda, diumenge 28 d'abril al Palau de la Música Catalana, que acull una nova edició de Llegats Vivents. D'aquí res, després de la pausa us en parlem. Mig primavera, no floreix per tothom com s'espera. Era Barcelona com. Mig primavera, no floreix per tothom com.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel Sense Distància, amb Ignasi Miranda.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla-me amb el teu accent. Només hem de començar. Aprovem-ho en català.
Tu per mi i jo per tu. I quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per viure.
Provem-ho en català.
Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia amb Mercè Raga.
Al punt de 2:15 de la tarda, ho dèiem ara, proposta cultural Ejarque, diumenge 28 d'abril al Palau de la Música Catalana acull una nova edició d'aquests Llegats Vivents.
Exacte, un recital poètic amb 9 veus imprescindibles de la poesia, 9 accents de tot el territori, autèntics llegats vivents de la modernitat. Tu no t'ho perdràs, no, Santi Jiménez?
Cada any.
Suposo que ja et veig...
Cada any va, jo és el primer any que ho fan.
Exemple de creació i dedicació vitals. Antònia Canyelles, Rosa Font, Feliu Formosa, Biel Mesquida, Francesc Parcerises, Jaume Pérez Montaner, Josep Maria Sala Valldaura i Olga Xirinacs. Toni, pensava que tu també hi series,
sí,
a la llista.
Soc.
Amb un record especial a Nora Albert. Un esdeveniment presentat...
Xunflo funflàtic, em
com?
Xunflo funflàtic.
És el teu pseudònim.
No, és que no sé per què els feu entrar abans d'aquesta menció. Sí, és que clar...
Sí. Bueno. Bé, unes de... potser els interessa.
No, no. No m'han posat en el cartell xunflofunflòtic?
De moment no. Però bueno, potser ets una sorpresa d'última hora. Un esdeveniment presentat pels poetes, a més, Anna Gual i Jaume C. Pons a l'Horda. I amb interludis musicals de la violoncel·lista Mariona Camats. Mercè, tot això pot ser per un dels nostres oients. De fet, a aquesta hora sortegem una entrada doble per aquests llegats vivents, que serà, recordem, el diumenge 28 d'abril al Palau de la Música Catalana. Per tant, si ens esteu escoltant, si això us interessa, si us agrada la poesia, si voleu viure la poesia en un dels escenaris més preciosos del modernisme català, l'únic que heu de fer és despenjar el telèfon i trucar, Mercè, al 93-409-2771.
409-2771.
Això és correcte? Molt bé. 93, es nota que ets poeta. 93-409-2771. I aquesta entrada, doncs, pot ser... Us despenjarà el Ferran Capdevila, el productor del programa, que és simpatiquíssim i és de sort.
I si dius xunflo, et regalen també un pa del Fornabomba.
No, això no és veritat.
No, et donaran una Coca-Cola abans d'entrar al Palau de la Música.
Podria ser perfectament veritat.
Podria ser per la gent del Bomba.
Has passat el barber, eh?
Ah, digues xunflo.
Bueno, va, escolta, aquí és una entrada doble, eh?
És una entrada doble.
Una entrada doble, va, que ja sonin els telèfons.
No, ja està donada, per Santi per mi.
Està xerrant ja, el
Fornabomba. Per Santi per mi.
Bueno, va, tira.
Ja anem, ja anem.
Anem-hi, va. Va, Paula, anem a Apocalipsi. Sí que entra baixa. Ja estem?
Sí que està baixeta.
Està baixeta. Espera.
Què ha passat? Que esteu tímids?
No. Estem, no, és una mala setmana.
Com esteu?
Va, una mala setmana per i què? Encara en queda el diumenge.
I encara queda el pitjor.
Encara queda el diumenge.
No, home, no. Que anirà bé.
Sí, la cosa està de conya.
Home, que anirà bé.
Sí, clar que sí.
On veu veure el partit de març?
Seré un altre de poesia.
A la redacció.
Jo amb uns amics a un bar. No m'està a punt de trencar el bar.
En quin moment, en quin minut del partit?
Però un moment, i en quin partit?
Quan,
dimarts.
Dimarts, eh?
El moment va ser quan Xavi va canviar Lamine Yamal. I va deixar el senyor aquest polac de 385 anys...
Que no, Robert,
no aniria ràpid ni amb un caminador amb rodes en baixada, el va deixar a barallar-se amb no sé quants francesos. En aquell moment ja vaig estar a punt de trencar la tele cops de cap i el senyor del bar em va dir, calmis.
Doncs vas trigar, eh? Trobo que et vas esperar bastant.
I després, quan el van fer fora...
Vas tenir paciència.
Quan ell es va autoexpulsar, com si fos Tito i Piranya de Verón Azul a la vegada,
sí.
Una empatada de les coses, com un nen petit de 3 anys, un senyor que és entrenador del Barça, allà...
Bueno, però a veure qui tal vol dir, però que si haguéssiu estat Xavi, què haguéssiu fet?
No, home, això no
en aquell moment.
En aquell moment, el que fa que és entrenador del Barça i tens una responsabilitat moral i ètica sobre els teus jugadors.
I de país.
I a més, conceptual. Conceptual.
Sí, això és així.
Tu imagina que ets mestre a un col·legi, entra el director a fotre la bronca a un alumne i tu li fots un cop de cap al director. Això seria correcte?
No.
Per què? Perquè tens una responsabilitat.
Expulsen a Xavi, el segon...
La gent està mirant. La gent està mirant. I el segon qui és? El seu germà, que porta sabatilles de velcro.
Correcte. I el tercer entrenador, targeta groga.
I el tercer que...
I el tercer que va descalç perquè no s'han posat les sabatilles.
Les sabatilles de velcro.
Doncs això...
Això diu ell. És que tenen molta feina, aquesta gent. No, no tenen temps per acordar-se els cordons.
Santi no pot dir res d'aquest tema.
Perquè està molt callat, no vol dir res.
No, Santi no pot dir res d'aquest tema.
Per què?
Perquè en Santi...
Té una responsabilitat.
I no és com el Xavi, que li va donar empatades a les coses que li donen de menjar. M'entens o no? Però jo sí que ho puc fer.
Per cert, ahir vaig al cine.
Ai, què?
I què vas a veure? Vas marxar els 10 minuts.
Vas anar al cine a la nit.
Va.
A la nit vas
anar. No, en lloc de veure el Madrid, em vaig tancar al cine 2 hores, gairebé 3 hores, a veure Dune 2.
Dune 2.
Em va agradar moltíssim.
Molt bé.
Boníssim.
Havies vist Dune 1?
Sí.
La vas entendre o no?
La vaig veure a casa.
L'has entès de què va?
A mitges, home, hi ha coses que se'm van passar, però és tan...
Normal.
No? És veritat, l'hauria de veure una altra vegada.
Si no vas entendre Terminator...
A més, la vaig veure al cinema Esverdi, que el so no és el so del fenomen.
És que no sé per què ho expliques, això. Sembla que...
Ah, però aquesta gent hi entén, de cinema.
Que tens ganes.
No, perquè ells es pensen que no he vist cap pel·li.
I la vas aguantar sencer. carrera?
Sí, home, i tant.
No com Terminator, que als 3 minuts vas dir, ja sé de què va.
Em va encantar, és preciosa.
Bueno, a veure, fem una cosa. 6 minuts que passen de 2:15 de la tarda, què voleu parlar? No, mira, si no, després al final no parlem de res.
Vam deixar la setmana passada.
Sí, vam deixar a mitges la llista.
Ai, d'acord, és veritat.
Era una gran llista de morts absurdes que ens estaven passant molt bé.
Recordem que això va començar amb el... perquè s'ha inaugurat...
La setmana passada es va inaugurar.
La temporada Balconing.
És veritat. La federació. Ui, hi havia un rànquing, eh?
La Federació Balear.
Sí. I que...
Els anglesos serien el Madrid.
Els anglesos serien el Madrid i el Barça seria... També el Madrid.
El Barça seria...
Però
també...
Aquesta
capacitat...
Aquesta capacitat per matar-se tota l'estona fent coses absurdes. Xavi seria el rei del balcony, saltant des d'un entresol.
Però és que jo no ho sé per què ho fa... Perdoneu, no sé per què ho fa el Xavi, aquestes coses. Estic amb tu, eh?
Home, i tant.
És un empatit.
Ha perdut els papers.
És un empatit, ja està.
No passa res. És un empatit. No era protestó.
Sí que era protestó.
Però no és veritat.
Sí que ho era. Sí que ho era. Era molt protestó. Que pas que no donava patades a les coses.
A les pilotes.
Exactament. Tenia la pilota per desbufegar-se. Ara ja no la té i dona pilota per desbufegar-se. No,
sí, un equip, però no equip molt disciplinat.
No, però diu que el frenava el Pujol. Sí, no?
Pujol. Pujol és un altre senyor.
Sí, tens tota la raó.
També el frenava.
Ara no toca, però...
Però escolta...
Heu refrescat marcadors en aquesta setmana de marge que heu tingut?
No ha passat
res. No hi ha hagut novetats. Hem estat mirant tota l'estona.
El Barça s'ha llançat des d'un buitepís i no hi havia aigua.
Sí, el Barça ha fet de senyor rus.
Vols començar per la Champions? Comencem per la Champions.
Vinga, va, la Champions.
El món s'acaba.
Ui, tant, que s'acaba.
Potser no, potser no.
Per què no?
A veure... Un dels fets que demostra Xavi...
Hernández... Posaran el Rafa Márquez, eh?
Ja no donis patades, Hernández...
Què és aquesta versió?
No, està molt bé. Pues és la versió original.
La bona,
era així.
No donis patades, Hernández...
A veure, jo crec que és immillorable, això. Què vols?
L'univers... Hi ha coses que ens aferren a la realitat i que el món no s'acaba. Coses que funcionen sempre com un rellotge. Lleis que es compleixen immutablement. La llei de la gravetat, per exemple. Imagina que ara no tinguéssim la llei de la gravetat.
Què faríem?
Què diríem?
Xavi hauria arribat
a... Li donaria una patada a una tanca i sortiria la tanca volant allà pel mig del cel de Montjuïc i no traria res, no? També hi ha les lleis fonamentals de la química, que es permeten prendre medicaments.
Les lleis de Newton.
Home.
Per favor. La inèrcia, la força, l'acceleració.
L'acció i reacció. Perquè això tu també ho aplica, Xavi. Però quina és la llei més important de totes que es compleix i que ens fa veure que el món funciona i que tot està controlat? Que el Madrid segueix passant a la Champions i que el Barça la caga.
Se'ls està acabant... O sigui, ja van per la 15a, se'ls estan acabant els números romans!
Però un moment, perquè...
Se'ls estan acabant els números romans!
Però guanyarà el Madrid, creiem.
Home, clar que guanyarà, home.
Jo ho dic, jo et dic una cosa, els hi donava el trofeu ja i ens evitem... No, la èpica, el Bernabéu, el Teixo Tapado, el Césped, perquè cada vegada...
Ara aniran al camp del Bayern de Múnich, perdran.
Sí.
I després
la remunta.
Però estaran perdent fins al minut 83.
Minut 83.
Aquest programa, nois, hem fet teràpia dies. De fet, des de dimarts a la tarda hem fet teràpia col·lectiva per intentar oblidar l'ensopada
del Barça.
No hem parlat del Madrid i ara veniu vosaltres.
Bueno, havíem parlat una miqueta.
I ens tiren tot aquest material molt sensible a la cara.
Deixa'm preguntar-los una cosa. Heu anat a la Pepeta, vosaltres? A la Bodega Pepeta o no?
A la Bodega Pepeta?
No sabeu què és la Bodega Pepeta?
On està la Bodega Pepeta?
No és la Bodega Pepeta.
Al carrer Saragossa. Allà...
No?
On és això?
No em sona.
No coneixeu el Buffalo George?
No.
Ostres, tu.
Doncs no coneixeu el Buffalo?
L'equip del Fabricació vam anar la setmana passada
gràcies,
a veure...
Gràcies, per avisar.
Ja.
A Buffalo. O sigui,
donant
la turra per Sant Jordi cada dia amb el WhatsApp. Però no podeu portar-nos a veure a Buffalo George.
Però, vindreu al Sant Jordi o no?
Sí, ja li vaig dir.
Sí, però ara hi ha una condició.
Quina?
Anar a la Bodega Pepeta a veure Buffalo George.
Voleu anar-hi? Sí. És clar.
Espera.
I per què no ens vau convidar?
Bueno, perquè estàveu enfeinats. Tu
ja és la merda. A mi no vas proposar res.
No.
És veritat.
És que vam ser nosaltres convidats a un dinar i la prèvia la vam fer allà.
A Candela, diguem-ho. Ens va convidar a la Candela.
A mi què m'importa? Sí, sí, això m'és igual. És nada
que... notícia, home, sí, perquè podíem... és veritat que els podíem haver convidat també ells.
També,
a...
també.
A de nosaltres.
Però bueno. Compte que han dit, no, és que esteu molt enfeinats. No van provar ni de trucar-nos.
No. I mira que truquen per tonteries.
Sí, per tonteries, no tonteries. 13 vegades per confirmar Sant Jordi, 300 WhatsApp.
Sí.
Segur que vindreu.
Que sí, que ja t'he dit que sí.
Que t'he dit que sí, que sí. Però és un sí segur, és un sí amb majúscules, podria ser que sí. O...
No ets tu que dius en principi sí.
Clar,
i això no es pot dir
en principi sí. En principi sí és un sí.
Bueno, en principi...
No, no, per, en el teu llenguatge, Jarque, de persones bàsiques, potser no, però en el meu, de persones intel·lectualment avançades,
però l'insultes,
persones complexes i polièdriques, en principi sí és sí.
Jo aquí no m'hi vull, no m'hi vull posar farruca, sí. Però vosaltres... ja és el, seria el segon programa que ens deixes a l'estacada... Toni García Ramon.
El Santi no, eh?
Quin ens va deixar? Quin ens va destacar?
El programa especial que vam fer a Palau Robert havia de ser ja, un perquè, sí, però al no, final va ser un no.
Però per què va ser que no?
Bueno, digue'm-ho tu.
Va ofendre greument.
Per què? No ens recordem.
No sé qui era. Qui era aquest, aquest xaval? Un xaval, un còmic d'aquests de...
Còmic?
Un còmic. I hi havia aquí, hi havia una taula que era com de celebrities, que el celebrity realment era...
Quim Morales.
Aquest, Quim Morales.
L'Òscar Dalmau.
Quim, però, maco, Quim, però qui era
l'estrella? Gent de bé,
eh? Qui era l'estrella? Jo. I va dir Quim Morales, que m'ho va proposar al final, perquè em vaig ofendre molt quan em van dir els noms, bueno. Tomàs Molina. Tomàs Molina, que mira,
què?
Va venir a la vostra taula sí. A perdre el cap i ara està fent no sé què, diu no sé què del canvi climàtic. Vinga, Tomàs Molina.
Se'n va a Europa.
Tu el que vols, Tomàs Molina, què és? El que vols és tocar una mica de...
Intenta anar a Europa.
Clar, tu vols tocar una mica de dinero.
Bueno, aquest cop us hem avisat els primers, per tant, heu de venir.
I està, a la bodega papeta estarem? No ens has convidat.
A quina hora estan ells?
En principi...
Jo ho he de mirar tot el paper, perquè no, ara us diria una hora...
De, dos bueno. Quarts de cinc.
A veure, un moment.
Ni bodega papeta, ni Buffalo George, ni Sant Jordi, ni res.
Vols Buffalo George? Espera, a veure, voleu saber què és la bodega papeta?
Sí, clar.
Buffalo.
Hola, hola, bona tarda.
Hola, està
hola, Búfalo.
Toni García Ramon, Santi Jiménez.
Hola, Búfalo, encantat.
Búfalo, encantat.
Encantat.
Què passa, màquina?
Explica'ls què és la papeta, Búfalo.
Bueno,
Titan.
Tu podria dir ella que ella va estar l'altra...
Bueno, la Marta, eh?
Però...
Bueno, ah, no, bueno, vam estar tots.
A veure,
tots no.
Escolta.
Nosaltres no vam ser-hi.
Búfalo, mastodonte, podem venir a veure't o no?
Què és el que voleu vindre?
Home, venir a veure't, venir a menjar, venir a gaudir del teu local, tio, la bodega papeta.
El dia que vulguis, però m'has d'avisar, m'heu d'avisar.
Cony, ja t'estic avisant, estem avisant, estem avisant, estem avisant ara mateix.
Però quin dia voleu anar-hi?
No, el dia que ens digui el Búfalo.
Com ho teniu el diumenge, Búfalo?
No, el diumenge...
No, el diumenge està impossible.
Va, ja comencem, ja comencem.
Sí, està molt sol·licitat, eh?
El diumenge no.
Marc, ja, jo ho tinc a tope pels meus clients.
Clar, clar.
Bueno, escolta, Búfalo, explica'ls qui és la Pepeta.
Bueno, és que hi ha jocs per veure el futbol a Barcelona, o vas al camp, o anaves al Nou Camp, o vas a la Papeta.
Sí, perfecte.
Està resumit jo aquí.
I no estàs en obres, tu, com al Camp Nou.
Què va?
Sí, estic en obres, però a l'entrada... No, però avui...
A la terrassa.
Avui acaben.
Però avui s'acaben, eh?
Bueno, però a veure, Búfalo, la Papeta, que tens... És una llebre.
Ah, sí, sí, però em va sortir rana l'altre dia.
Per què? Què va passar? Explica'ls-hi.
No, que no van guanyar, no em van...
Ja, ja, Búfalo.
Té una llebre dissecada.
Ah,
amiga.
I la treu en processó.
I és com una, com un amuleto, diguem-ne.
Un talisme, sí.
Una amuleta, una amuleta.
I no va funcionar, la llebre? Doncs cala-li foc a la llebre.
Vaig canviant-me barrets, per aviam si canvia la sort, però que va, no va haver manera.
No, no hi havia manera.
Ni, barret, ni la llebre, ni res.
Igual no és culpa teva i és culpa del...
Sí, igual és culpa de Xavi Hernández, eh?
No, la culpa és del Xavi.
Ara! Bravo, Búfalo!
Ja està, Búfalo!
Una clatellada. Escolta, com es fotin una clatellada al Bernabéu de 4-1, una cosa així, aquest senyor pot entrar al vestuari. Ja.
Correcte, correcte! No, estem
però
amb tu!
Encara hem d'esperar el 4-1 del Bernabéu. Que sabeu, sí. ja us ho avanço.
Búfalo,
escolta'm. Escolta'm, ja pots posar-te tots els barrets que vulguis, treure la papeta en processó.
Treure una llebre, un bou dissecat, és igual.
El que vulguis. Però que ens posen marcant el pas el diumenge, sí, sí. Ja t'ho dic ara, eh?
Mirant a Cuenca.
Ai, Búfalo.
Oh, yeah. Sí.
Bueno, escolta, explica'ls-hi, perquè no sé si no ho sabeu.
Que no hi hem anat mai, volem ara, no, volem, ara jo tinc ara necessitat d'anar.
Clar, teniu moltes ganes d'anar a la Papeta. Ells tenen una escaleta musical, o sigui, no segueixen el partit. No, Jarque, que tu quedes seguit.
Bueno, hi ha la retransmissió, però que s'atura. Quan el Barça fa un gol, comencen a sonar himnes, falques de Bodega Papeta, cançons com Sweet Caroline, i desconnectes i celebres el gol durant un quart d'hora, aproximadament. Búfalo.
Fins que, sí, començo a posar música, que em torno boig, I llavors la gent diu, escolta, posa els comentaristes, escolta, si posen el partit. I dic, no, encara no. I després ballen i ens empaten.
Pues l'altre dia vas poder posar poc Sweet Carolina. I... No arriba ni Sweet, no? Carolina ja no vas arribar.
Poca cosa
vaig poder... Sí, i diumenge...
Estava desolat, eh?
I diumenge, i jo diumenge agafaria el dia lliure, diumenge.
Sí, no ho abris. Jo tancaria, Búfalo. No tanca la bodega papeta, tio, quedem el Santi, tu i jo, vale?
Ai, nosaltres
avisem,
què?
Tu, que nosaltres calleu, avisem una gent, perdona, que coneixem, un tio un patinet... I
escolta, ja... per un dia que us convidem, Toni García Ramon...
Ressentits.
Per favor. Oh.
Per un dia, diu.
Per un dia, què?
Ens convideu a venir a taules a parlar, no sé què, però quan es tracta de menjar, que és quan, quan podeu dir, escolta, veniu, perquè es menja bé la bodega papeta, no, Búfalo?
Sí, clar.
Truites.
Bueno, aviam
que... Ja, truites a sobre, i no ens porteu, i ara què voleu?
Molt bones.
Deixa. Què teniu? Què teniu, Búfalo, per oferir?
Sí.
Teníem, ja tu has vist, les truites del dia, que dubto que hi hagi tantes truites variades amb altres jocs amb aquestes hores.
Perdona, i us vau prendre un llamp d'entrepans, també, vosaltres?
Ui, tant, llom amb formatge, el que vulguis, de truita, anxova, brutal.
Bueno, Búfalo, escolta... Que vagi molt bé el diumenge, eh?
Com portes els ànims, Búfalo?
Ens veiem al primer partit de la Champions del Barça, vale?
No vull pensar. Quan arribi el moment...
Sweet Caroline!
Vinga, Búfalo!
Vamos, Búfalo!
Gràcies.
Adéu. Adéu.
Bueno, ja està, ja us l'hem presentat.
Molt bé.
Què us sembla?
Imita,
Búfalo. No el coneixíeu. Un tio collonut.
És que ho és. És
un tio collonut, culer i patidor com nosaltres.
I que
bueno,
i que a més posa música quan marca el Barça. O sigui...
Pobre nano.
Música, bueno, va.
Porta 2 anys i ara ve sense posar música. Perquè si només posa música quan marca el Barça, no, pobre home.
Bueno, l'altre dia amb el Cádiz, com va fer? Sí, que em va...
Sí. Volem seguir amb les morts ridícules, perquè a més ens ve...
Us va bé.
Ens va bé perquè hem patit la mort més ridícula del món, que és que vingui aquí i un jugador de merda com Dembélé...
Diu que la primera pilota que toca, la trepitja i cau.
Diu, com Dembélé, ve aquí, se n'enfot de tu, et fot 2 gols, fot el partit de la seva vida, i venga, i després a riure. Pues ens va molt bé que tot això ens hagi passat, perquè hem patit una mort ridícula a mans de personatges ridículs, que com són els del PSG, i ara pues, parlarem de morts, de més morts ridícules.
Mira.
Vinga, va.
Búfalo.
Ara us ha agradat,
George,
eh? És el millor,
la llebre dissecada i el gorro, vinga, va. Vamos,
la llebre.
Du botes, de roquera, la llebre?
Va, tranquil·litzeu-vos una mica, va.
Clar, com totes les llebres.
Va vestida, eh?
Les llebres dissecades totes porten...
Va, què has dit? Que van botetes, no ho has dit?
Sí, porta botetes i uns brillantons a sota els ulls.
Ai, porta botetes i arracadetes. La llebre porta arracadetes de perla.
Escolta.
I es demana als cafès que li facin una floreta.
Una
Això el Búfalo no ho fa, eh?
La llebre dissecada va a l'Starbucks i vol que li facin una flor de roure en el cafè, l'espuca, l'escuma del cafè. La llebre diu...
Què diu la llebre?
Póngame un trèbol dibujado en l'escuma.
I li apunten el nom de...
Com es diu?
Llebre.
Llebre.
No, papeta.
Llebre dissecat, es diu.
Papeta.
Papeta, molt bé.
Va, tira.
Mira, Jack Daniels, el fundador de la famosa destileria de Tennessee.
Sí.
Jack Daniels va morir el 1911. I de què va morir? No d'alcoholisme ni res, perquè, entre altres coses, a Lynchburg, Tennessee, que és on es fabrica...
Ui, tant. Ho diu a l'ampolla.
Sí. Doncs allà no es pot veure alcohol, en aquell poble.
Bé.
Això és veritat, eh?
Sí, no es pot veure.
Encara avui?
Sí, no es pot veure.
Encara avui no es pot veure alcohol.
Llei seca, eh? Encara allà.
I l'origen és allà, eh?
Sí, no, és d'on és la marca, és Lynchburg, Tennessee. Allà no es pot veure alcohol.
I per què va morir, es preguntareu?
Per què va morir?
Pues d'alcoholisme, claríssimament, no. Si no, aquest home era... molt garrapa, i una mica va morir com podria morir Xavi Hernández.
Sí, atenció, eh? Perquè li va donar una patada a una caixa forta.
No.
Un dia que estava molt enfadat, i perquè se li havia oblidat la combinació...
Cosa que també li podria passar a Xavi Hernández.
Correcte. I això li va causar una infecció greu al dit gros del peu i la va palmar.
I va palmar, sí, senyor.
No.
Premi Jack Daniels.
Hòstia, devia estar un tros de patada que devia donar la caixa forta.
Passem al següent.
Vinga, va.
A veure, passem...
Tycho Brahe.
Qui és Tycho Brahe?
Tycho Brahe era un astrònom... A veure, primer us heu de posar... És un astrònom danès del segle XVII.
Sí.
I us heu de posar la situació de que quan a vegades aneu a casa d'algú molt important o que és un compromís, algun...
Sí, que s'ha de quedar bé.
Sí, i és allò com amb molta... molta prestància i tal, i tot està molt ben posat i tal. I allò com et comportaràs, i allò que la teva mare et diria, nena, porta't bé, que vas a casa d'aquest senyor. Que... I us entren moltes ganes de fer pipi, per exemple.
Ah, bravo.
Moltes, sí, però moltes. Aleshores,
moltes ganes.
I com, o tens, com ho fas?
Com normalment ho fas? Intentes... Vaig rentar les mans.
No,
què?
T'aguantes? Mira, doncs aquest home, el Tycho Brahe, va anar a casa d'un noble, un sopar molt formal,
i tenia... semblar que no era correcte.
No era correcte, i es va aguantar...
Anar a pixar a casa d'aquest.
Es va aguantar molt, molt...
Molt, molt fort.
Molt, molt al pipi.
Ai.
I va acabar tenint una infecció urinària de la qual va acabar morint.
Sí. Ai.
Què hi farem?
Cobra, bueno. Anem pel següent.
Vinga, va.
Philip McLean. Aquest és un senyor que el 1926, era un agricultor australià, va morir en caure del seu cavall després de ser colpejat al cap per una branca que intentava...
Però no riguis.
No, és que fa riure. Per una branca que intentava esquivar.
Això, els sí. que som, les que som altes.
L'irònic és...
Això passa, eh?
La part irònica és que aquest tio estava recollint branques sí. per evitar que el seu cavall es mereixés.
Com?
Em sembla magnífic.
Sí, el tio, el cavall li feien por les branques i el tio anava traient
branques.
I no va veure. Jordi Dosa.
Dosa. Podria ser un jugador del Barça aquest que fitxem per 60 milions
és
i després venem per 1 milió.
És correcte.
I encara li devem a pagar. I surt a tornar. Líder d'una revolta camperola a l'Hongria del segle XVI, va ser capturat i condemnat a morir a la foguera. Molt lleig, això, una mort horrorosa.
Sí.
No obstant això, els botxins van tenir dificultats per trobar un lloc on la fusta fos prou seca per cremar-lo. Sí, aquestes coses a Hongria passen. Si és la temporada de pluges, no hi ha manera.
Sí, molt difícil.
I aleshores...
La fusta mullada costa molt. De
no pren.
No pren. I tu t'imagines que tu estàs allà i els altres t'estan intentant cremar i allò no pren. És una situació una mica...
Incòmode, eh?
Bueno... Realment van posar-li una cadira, van crear una cadira, el van seure a la cadira i el van rostir lentament. Més val que li haguessin trobat...
No, ai, a baixa temperatura.
A baixa temperatura. El van esferificar.
Ja ho he dit.
Anem a per Thomas Midley Jr.
Qui és aquest?
Aquest va...
El fill de Thomas Midley Sr.
Aquest tio va veure...
Oh, què és aquest cànon?
Aquest...
Ho he agafat una...
Aquest tio...
Un rimillo, eh?
Aquest tio sí. El que li va passar és que s'ho màgia. Perquè, mireu, era un enginyer i inventor d'Estats Units que va morir el 1944 per culpa d'una malaltia causada per enverinament amb plom.
Com?
La gràcia és que Midley va ser responsable d'inventar tant el tetraïl de plom, que és un additiu de la gasolina, com els clorofluorocarburs.
Ai,
està molt bé.
Que són productes que van resultar ser extremadament nocius per la salut i el medi ambient.
Això li va passar a la Maria Curí.
Thomas Midley Jr., te jodes.
Sí, haver fet cas a Thomas Midley Sr.
Clar, això sí.
Que no sabem com va morir. Segurament també deia tenir una mort ridícula.
Ridiculíssima, tots els Midley Juniors en sèniors.
La següent, aquesta que ve ara...
Què?
Aquesta és famosa.
Aquesta Isadora Duncan... La seva mort és meravellosa, em sap...
Sí, sap greu.
Com va morir, a veure.
Morir molt de... Isadora Duncan, la famosa ballarina i estadounidenca, va morir a París el 1927, estrangulada per la seva pròpia bufanda.
Mira,
Anava amb...
Alerta amb les bufandes, eh?
Amb...
S'ha d'anar molt amb compte amb les bufandes.
Va morir... A Barcelona ja sort perquè no la pots portar.
Sí que es porten.
Ella portava una bufanda, un polar.
Molt llarg.
Sí. Llarg.
I anava amb el cotxe, conduint descapotable.
Ui.
I què passa? Que s'enrotlla a la roda darrere.
Sí. Això en moto passa, eh?
No, vas conduint...
Clac. Com és això?
Vas conduint i de sobte... I multa.
Trobo que avui esteu especialment esbarats. Estan molt esbarats. Això és el temps. Però conduïa ella, Santi, sí. O anava de copilot?
Conduïa ella.
No, això és el millor. Que conduïa ella...
Frena, no?
Massa... Però com vols frenar?
Coi, amb el peu...
Sí, però si t'estàs ofegant, no és igual.
Bueno, però no t'ofegues de zero. No, o sigui,
depèn, si vas a 100 per hora i se t'enfuda la bufanda, en un minut t'has trencat el cor.
Perdona,
no m'explico.
Sí, Harky, tu te'n recordes l'última vegada que vas portar bufanda o no?
Ui, tant, no me'n oblidaré.
No, per
què?
Aquí a Barcelona,
què va
la vaig jugar a Barcelona, era de nit. I no, sí que és veritat que aquella bufanda no l'he recuperat encara. No passa res, per sort, no em va estrangular.
Què va passar?
Quin misteri.
Sisplau.
No, ja, quan la recuperi us ho explicaré.
I no era seva, la fanda.
No, era teva. Clar, claríssimament, perquè això te l'has recordat.
L'havia fet sa mare.
No.
Això és lleig,
és que no t'has...
Una bufanda que havia fet la teva mare,
dic una cosa.
Tu li vas deixar...
Sí.
Perquè tenia
segurament
fred,
sí.
I la va perdre.
Sí.
Però sé on és,
eh? El Búfalo George.
No és el Búfalo George.
Una cosa. Aquesta bufanda va anar de la teva mare a Wallapop. I la va vendre per 15 euros.
Noia.
A mi se m'ha dit que està a Wallapop, però jo, Mercè, vull dir, no m'ho crec. Vull dir, crec
està
que
feta
la
mà, eh?
Ja ho sé, ja. Però el mateix que
home, si l'ha fet, si mare amb una teixidora industrial...
Quan va passar això que ha trencat la vostra amistat?
Set setmanes? Cinc setmanes?
Fa molt poc.
Abans de Setmana Santa?
No ha fet ni fred, aquest hivern.
Aquell vespre hi feia molt fred, eh, Mercè?
Sí.
Feia fred. En qualsevol cas, no és per posar un aclariment, i és que si la teva bufanda enrotlla amb la roda del cotxe i vas a 100 per hora, et desnuca a un segon.
Ja.
No et dona temps de pensar...
A reduir marxa.
Has de posar els warnings, has de posar... No, redueixes, baixes de quarta a tercera, a segona, warnings...
I ara tu com estic ofegant menys.
Busques un lloc per aturar-te tranquil·lament, poses l'armilla reflectant,
correcte, i el
surts del cotxe...
I
desenvolupes...
Era preciosa, Marcel, la bufanda de...
Era molt maca. Va, l'últim, va.
Bobby Leach!
Què li va passar al Bobby Leach? Bueno, però qui és Bobby Leach?
Bobby Leach era un home que feia el que diríem ara challenges. És allò, desafiaments. Però abans
de...
Un equilibrista.
Molt
bé. Ui, malament.
Es va tirar, a la seva època, als anys 20, dintre d'un túnel, d'una bota, es va tirar per les catarates del Niàgara.
Sí. Ah, jo n'he sentit a parlar d'aquest.
I va sobreviure.
Sí.
Però va morir. Després.
Però va morir després. Escolta com va morir.
Creuant el carrer.
Escolta com va morir.
Sí, senyora.
Sí,
va anar caminant pel carrer, va trepitjar una peu de plàtan i es va matar.
Em sonava.
Però un moment, després d'haver passat tot
això... Sí. Imagina't.
Sí, perquè si hagués mort abans, no hagués pogut tirar-se.
Et tira per un barril. Per la catarata és el Diàgara, surts del barril i dius... Vinga, estem aquí.
Què passa?
I després vas a Nova Zelanda, estàs travessant un carrer, per tenir una bella plàtan i a prendre
pel cul.
Va, Santi Jiménez, Toni García Ramon, vindreu dimarts, no?
Ostres.
Depèn si abans, hem anat a veure Buffalo George a Cala Papeta.
De debò, com sou, eh?
Dir-li Buffalo George. Com? Pensava que li dóna més Buffalo George.
Li has de dir així, eh? Ell només respon així.
No, però George, en català, George, però George...
Com... Us ho passareu tan bé, la bodega Papeta?
Una cosa més anglosaxona.
Ai, Buffalo Jordi. Nois, gràcies.
A vosaltres.
Ho deixem
vosaltres,
aquí. Amics. Vinga, va, us deixem l'Ignasi Miranda. Fins demà.
Adéu.